Senyors i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia de sol i amb temperatures que tornaran a ser primaverals. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, ara mateix fa una mica més de fred que no pas ahir, però al migdia tindrem temperatures de 18 a 22 graus a bona part de Catalunya. Demà fins i tot encara podria pujar una mica més la temperatura. Seran dos dies de sol, avui amb algunes nuvolades de tarda al nord-est, que no deixaran pluja, i quatre núvols a bancs de boira matinals, que també marxaran ràpid.
La guerra a l'Orient Mitjà també que ha entrat en una fase d'impàs després que Donald Trump obrís la porta a arribar a un acord amb l'Iran.
I didn't call, they called, they want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons.
Encara no és clar on arribarà aquest anunci a Donald Trump, en què assegura que Teheran vol pactar i que es dona una treva de 5 dies en els atacs. D'entrada, el règim dels ayatolars seran desmarcat. I això per ara ha deixat també sol Israel, que aquesta nit ha continuat bombardejant el Líban o infraestructures gasístiques iranianes. De fet, aquesta hora podem anar cap a Beirut per saludar Andrea López Tomás, que és corresponsal del periòdico. Andrea, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com ha estat la nit i com arrenca el dia?
Doncs aquesta ha estat una de les nits més intenses que hem viscut des de l'inici de la guerra, amb molts bombardejos, sobretot aquí a la capital, als suburbis del sud del Líban. Durant la nit sentien tota l'estona passar per sobre els avions de guerra que es dirigien a bombardejar aquests suburbis, que ara per ara ja estan buits de població. Però realment el dia s'encara amb preocupació també perquè en els últims dies hem vist com Israel ha seguit bombardejant els ponts que connecten el sud del Líban amb el nord del país, i això genera molta preocupació de que es produeixi finalment aquest aïllament que desitja Israel del sud del Líban, mentre el seu ministre de Finances declara que la nova frontera israeliana s'ha de situar precisament al sud, al riu Litani, i per tant al sud del Líban s'hauria d'annexionar.
Ara mateix el dia a dia com és, Andrea, aquí al Líban?
Doncs el dia a dia està completament alterat i anem al dia. Veiem que, sobretot a la capital i a molts altres punts, també a les grans ciutats del país estan desbordades perquè hi ha 1 milió de persones desplaçades i el 15% del territori libanès està sota ordres de desallotjament forçades. Això fa que molta població estigui malvivint als carrers, en tendes de campanya o simplement dormint sense cap sostre, perquè no tenen on anar, perquè les seves cases estan en aquestes zones que Israel ha demanat que s'evacuïn, que Israel ha ordenat que la gent marxi, no?, perquè les està bombardejant. I tot i així hi ha una sensació de que no hi ha cap zona segura, perquè els atacs fora d'aquestes zones controlades per Hezbollah no deixen d'augmentar. Ahir mateix va haver-hi una víctima mortal a un atac que va haver-hi a Hasmia, que és un dels suburbis del sud de Beirut també, però que no forma part d'aquesta zona controlada de Hezbollah. Per tant, és un dia a dia que canvia a cada minut.
Aquestes paraules que sentien de Donald Trump, això han obert algun tipus d'esperança ara mateix a la població, o la gent és molt escèptica amb aquesta possibilitat de que la guerra es pugui acabar aviat?
Jo crec que la gent encara té por de creure's a Donald Trump. Saben que és una persona que parla de forma molt, molt erràtica, no?, i que no saben si s'hi pot confiar. Però a banda d'això, el que fa la població del Líban és mirar el que diuen els líders israelians. I els líders israelians ja han dit repetides vegades que la guerra del Líban va per una línia diferent, que és un objectiu de fa anys, que és acabar amb Hezbollah, i creuen que aquesta serà la guerra definitiva en la que ho faran, i per tant no senten que el destí del Líban vagi lligat al destí de l'Iran. Però veiem com al sud del Líban estan haver-hi combats molt forts entre les forces israelianes i els milicians de Hezbollah, cosa que pot implicar un dolor i unes pèrdues per l'exèrcit israelià que podrien accelerar el final d'aquesta guerra.
És Andrea López Tomás, des de Beirut. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Gràcies, fins aviat.
Això pel que fa a la política internacional, avui en parlarem també de les conseqüències d'aquesta guerra i també del que està passant a Pakistan o del que està demanant també a Austràlia. Demanen que redueixi la jornada laboral a 4 dies per reduir el consum d'energia i també es tanquen centres escolars. Això pot passar a Espanya? En parlarem a partir de les 10 amb Santiago Niño Becerra. I la política espanyola té una nova data al calendari. Moreno Bonilla ja ha convocat eleccions andaluses.
I convocar eleccions autonòmiques per el domingo 17 de mayo.
I això precipitarà la sortida de la vicepresidenta María Jesús Montero de la Moncloa per ser la cap de llista del PSOE. Avui ja podria ser el seu últim Consell de Ministres. Analitzarem com afectarà també aquest moviment la proposta de finançament, les negociacions també per l'IRPF o els pressupostos generals de l'Estat. I més coses perquè els Mossos continuen investigant un cas d'aquells inexplicables. Un nadó de poc més d'un mes que els pares haurien maltractat, agredit sexualment i li haurien provocat lesions greus. Tant el pare com la mare estan detinguts i la criatura ha quedat sota tutela de la Generalitat. És un cas que ens ha fet pensar en el cas Alba, avui que el recordarem 20 anys després.
És un cas que va commocionar moltíssim a la societat catalana i ens va sacsejar a les administracions públiques perquè va haver-hi un cas de descoordinació.
Així el recorda Montserrat Comas, que presidia aleshores l'Observatori contra la Violència de Gènere i Domèstica. L'Alba era una nena de 5 anys que va acabar en coma després de ser maltractada repetidament pels seus pares. Va significar un abans i un després en la protecció dels menors. Tot això avui que a Bordils, al Gironès, el sol ha sortit a les 3:45 del matí i a Bràfim, a l'Alt Camp, es pondrà a les 7:11 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
I avui a l'Àgora del matí, Marc Bataller, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Quan passen 7 minuts de les 7 del matí, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Ara García, bon dia.
Bon dia.
Ampliem els titulars del dia. 40 mesures.
La Generalitat aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per famílies, autònoms i empreses per mitigar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Sumen 400 milions i inclouen ajudes directes, préstecs i rebaixes fiscals.
Una mica abans de les 9 en parlarem amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper, i a partir de les 10 amb l'economista Santiago Niño Becerra.
Dels 400 milions que mobilitzarà el govern, 30 es destinaran a protegir les famílies i 216 serviran per ajudar del teixit econòmic, especialment el sector del transport, l'agricultura i també la pesca. Salvador Illas, el president de la Generalitat.
Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte.
El decret d'ajudes, que també preveu 154 milions per accelerar la transició ecològica, l'aprovarà avui el Consell Executiu, però després l'haurà de convalidar el Parlament.
És l'hora de la unitat i de la responsabilitat de tots, dels governs per descomptat, però també d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició. No és el moment d'intentar treure rèdits polítics. Responsabilitat també de les grans empreses i del sistema financer.
Txell Vallespell, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un sí, un no.
Pel que fa als decrets que va aprovar divendres el govern espanyol, el de mesures fiscals sembla que s'aproparà perquè Junts s'inclina per votar-hi a favor demà passat al Congrés. El segon, el que congela el preu dels lloguers, no té encara suports ni data per votar-se.
300 benzineres.
Són les que, segons l'Associació de Consumidors FACU, han pujat artificialment el preu de la benzina a Catalunya. Segons aquesta denúncia, han incrementat el preu del combustible just abans de l'entrada en vigor de la rebaixa de l'IVA aquest cap de setmana.
És el mateix que va passar amb les ajudes per la guerra d'Ucraïna. FACU creu que seria més efectiu limitar els preus.
Cop de volant.
De Donald Trump a la guerra a l'Orient Mitjà, una guerra que està costant molts diners als Estats Units, que té els mercats en caiguda lliure i amb un president dels Estats Units amb problemes de popularitat.
Washington, Oriol Serra.
Pel president dels Estats Units comença a ser urgent sortir victoriós d'una guerra que se li ha complicat. D'aquí el gir del seu discurs en qüestió d'hores. Donald Trump ha passat d'amenaçar amb deixar l'Iran a les fosques, a assegurar que aquell país li ha demanat negociar i que per això ha posposat 5 dies la seva amenaça.
Basant-me en converses preliminars entre els Estats Units i l'Iran en els últims 2 dies, he ordenat posposar temporalment els atacs contra els principals objectius energètics i elèctrics a l'Iran. Hem tingut molt bones converses fins ara.
El cas, però, és que des del règim iranià han negat que hagin iniciat noves negociacions i acusen els Estats Units d'escampar falses notícies per a mantenir controlat el preu del petroli. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Respir.
Aquest matí les borses asiàtiques remunten entre un 1 i un 2% després després de l'anunci de Trump. El preu del barril de petroli Brent ha reculat un 10% fins als 100 dòlars. El preu de gas ha caigut un 5%. Antoni Brufau, president de Repsol.
Aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no s'abria, que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Moment perillós.
El que viu a Europa, segons ha alertat en les últimes hores la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
Europe is in a dangerous moment.
Un moment perillós per un context internacional cada cop més inestable. Paraules des del Parlament australià després de signar un nou acord de lliure comerç entre Sydney i Brussel·les després d'una dècada de negociacions.
Maltractament infantil.
Els Mossos i el govern investiguen l'últim cas de maltractament, en aquest cas contra un menor d'un mes. El petit va ingressar a l'hospital i van ser els metges els que van alertar les autoritats per les lesions greus compatibles amb maltractaments i agressions sexuals.
Els pares de 42 i 43 anys els van detenir dimecres de la setmana passada i ja estan en presó preventiva. El govern s'ha mostrat consternat pel cas i assegura que s'ha actuat en tot moment seguint els protocols i prioritzant la protecció del nadó.
Investigat.
Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Imputen un regidor del govern de Lloret de Mar, del PSC, per suposades irregularitats quan era secretari de l'Associació de Famílies de l'Escola Pública Pompeu Fabra, al mateix municipi. Hi ha dos investigats més per un frau que els anuncien xifren en 100.000 euros.
Àlex Giral, Robert.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els tres exmembres de l'entitat encausats hi ha el regidor de Mobilitat i Manteniment de Lloret, Joan Antoni Escalona. La jutgessa de Blanes els investiga, instàncies de la Junta actual, pels delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. Fonts de l'acusació denuncien que Escalona hauria fet servir la seva posició de secretari a l'AFA de l'Escola Pompeu Fabra per assignar beques menjador als seus fills sense complir-ne els requisits. La querella ho recull com la punta de l'iceberg d'un ús indegut de 100.000 euros, amb l'expresidenta també imputada com a principal beneficiària i amb l'aval d'Escalona, segons la denúncia. Els fets es remunten com a mínim al curs 2022-2023, just abans d'entrar al consistori. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
Nou intent.
Govern i sindicats de l'ensenyament es tornaran a reunir aquest dijous després d'una setmana de mobilitzacions. El conseller de la presidència, que assumeix també les funcions d'educació, Albert Dalmau, es reunirà amb ells, amb diferents sindicats per separat.
Recordem que Comissions Obreres i UGT sí que van arribar a un acord amb el departament, no així els sindicats majoritaris. Aquest matí, USTEC ha convocat una roda de premsa per explicar els propers moviments.
Vol fusionar-se.
Puig amb el gegant nord-americà de cosmètica Estée Lauder. La multinacional catalana ho ha confirmat en un comunicat a la Comissió del Mercat de Valors, on diu que encara no ha arribat a cap acord. Estée Lauder té un valor a la borsa de 30.000 milions de dòlars i el de Puig se situa al voltant dels 9.000 milions d'euros.
A les urnes.
Els sondejos pronostiquen que l'actual primera ministra danesa traurà rèdit de la resposta contundent a les amenaces de Donald Trump sobre Groenlàndia.
Enviat especial a Copenhague, en Jordi Regàs.
Els danesos voten avui per decidir si l'actual primera ministra Mette Frederiksen assoleix un tercer mandat. Amb les enquestes a la mà sembla que la candidata socialdemòcrata serà la més votada. Ha avançat les eleccions i la jugada li podria sortir bé. Bernardo Basilici, editor en cap del The Copenhagen Post.
Sabia que era el moment adequat per aprofitar el consens que estava aconseguint a través de la crisi diplomàtica sobre Groenlàndia amb Trump. Si funcionarà també, ja ho veurem.
Frederiksen haurà de formar govern a partir d'un 20% dels vots. Serà una negociació difícil amb la dotzena de partits que formaran el Parlament danès. Des de Copenhagen, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Primer revés.
De la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a les urnes ha perdut el referèndum sobre la reforma del sistema judicial amb un 54% dels vots en contra. El projecte proposava separar les carreres de la judicatura i la fiscalia amb l'argument de protegir la imparcialitat de la justícia. Ho qualifica d'oportunitat perduda.
I cittadini hanno deciso.
Els ciutadans han decidit i nosaltres, com sempre, respectem la seva decisió. Hi ha un clar lament per una ocasió perduda de modernitzar Itàlia. Però això no canvia el nostre compromís per continuar, amb serietat i determinació, treballant pel bé de la nació.
A lavorare per il bene della nazione.
66 morts.
I desenes de ferits és l'últim balanç, encara provisional, de l'accident d'un avió militar que hi ha hagut aquest dilluns al sud de Colòmbia. A l'aparell hi viatjaven 125 persones i s'ha estavellat pocs minuts després d'enlairar-se.
Amenaça.
L'advocacia de l'Estat va avisar ahir que podria aportar documents o informes inèdits compromesos per la família Pujol. Això ho va suggerir durant la jornada d'ahir del judici.
L'amenaça va arribar després que el tribunal acceptés un informe de l'agència tributària que no estava inclòs inicialment en el procediment i que avalaria alguns dels moviments econòmics del fill gran dels Pujol a Mèxic.
Amnees.
La meitat de les dones amb premenopausa i menopausa que tenen insomni fan amnees del son. Es tracta d'una malaltia infradiagnosticada que implica riscos per la salut si no es tracta i que afecta un 20% de la població.
Bon dia, es considera que es té apnea obstructiva del son quan, mentre es dorm, es deixa de respirar uns segons i la falta d'oxigen provoca microdespertaments. La majoria d'afectats són homes, però quan arriba al final de l'edat fèrtil de les dones, s'equilibra aquest percentatge entre sexes. El doctor Javier Álvarez, neurofisiòleg i responsable del Centre de Medicina del Son a la Clínica Tecnon, explica a Catalunya Ràdio la importància de no confondre entre el que és insomni i el que són apnees.
Equivocamos el diagnóstico y iniciamos un tratamiento, por ejemplo, con fármacos hipnóticos y ansiolíticos. Esos fármacos son relajantes musculares y pueden empeorar la apnea. Antes de empezar a tratar, tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico. Y en el 50% de las mujeres que duermen mal en la menopausia está existiendo una apnea obstructiva del sueño.
Mónica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Retira.
El govern espanyol ha començat els tràmits per retirar el títol de festa d'interès nacional a la Setmana Santa de Sagunt al País Valencià. Això després que la confraria que organitza les processons hagi avalat, amb l'argument de la tradició, que les dones no hi poden participar.
Es reparteix.
Avui comença a distribuir-se el premi de la Loteria de Nadal a Villamanín, a Lleó. El repartiment ha estat congelat 3 mesos després de detectar-se que la comissió de festes que havia distribuït les participacions n'havia venut més de les que podia.
En principi, el forat és d'uns 4 milions d'euros que es podria cobrir si tots els premiats renuncien al 10% del premi. Per cada dècim tocarien 80.000 euros.
I a les 10... Tiene nombre
de persona buena. Aquest matí comença la primera fase de la prevenda de les entrades per als 6 concerts que farà Shakira a Madrid. Seran els dies 18, 19 i 20 i 25, 26 i 27 de setembre. Avui es podran comprar entrades aquells que estiguin registrats al web de l'artista i els propers dies els que són clients de Banc Santander i de Live Nation. La venda general serà divendres.
I en esports, pel Foradada, s'ho pensa.
Robert Lewandowski, que assegura que vol temps per pensar en la seva renovació, té 37 anys i si renova seria a la baixa. Joan Laporta ja va explicar en aquest programa que volia ampliar un any més del seu contracte.
Pel que fa al meu futur o possibles decisions, no ha canviat res. M'estic donant un temps per decidir què és el millor per mi i en aquest sentit, de moment, no ha canviat res.
Tot això avui que és dimarts, 24 de març del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gala, amb 2 quilos, 700 grams, a l'Hospital Universitari Mútua de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda i enhorabona a la família.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curador. Tenim 3 graus a Porreig, 9 a l'Hospitalet i 10 a Mataró. I al trànsit, com tenim les carreteres? Sílvia Riga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs un accident acumula 2 quilòmetres de cua a A2 a Castellbisbal, direcció Lleida, cap a Barcelona, intensitat habitual, sense problemes i retenció a la sortida del nus de la Trinitat amb cua intensa que tapa la ronda litoral.
L'Ajuntament d'Esparreguera vol debatre si cal enderrocar l'antic hospital pel seu mal estat, tot i ser un edifici catalogat.
Abans d'ahir van quedar atrapats per un esfondrament 4 menors.
Esparreguera, David Àngela.
Lluny del nucli urbà, en sòl protegit, a tocar del Parc Natural de Montserrat i en un espai de molta verticalitat. Per tot això, Juan Jurado, alcalde d'Esparreguera, posa el debat sobre la taula.
Ara crec que s'obre el temps de valorar si aquell equipament ha de ser protegit, ergo rehabilitat, i ha arribat el moment d'arribar a la conclusió si és que urbanística i arquitectònica i jurídicament és viable del seu enderroc.
Des d'Esparreguera, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. A la Rambla de Barcelona, els floristes canviaran de lloc per primer cop en prop de 150 anys.
Les 8 parades de floristes de la Rambla es traslladen a la plaça de Catalunya i s'hi estaran fins que acabin les obres al passeig, previsiblement a finals de l'any que ve.
És la primera vegada que abandonen provisionalment el seu lloc original, que ocupen des de finals del segle XIX. Ho llegim a BTV.
El Baix és el menor ingressat a l'UCI a Manresa per tètanus. Fa gairebé un mes que està hospitalitzat.
I és que els símptomes de la malaltia apareixen entre 3 i 21 dies després de la infecció, segons explica la regió 7. El pronòstic continua sent molt greu.
El menor no hauria estat vacunat contra la malaltia per desig express de la família. Feia 13 anys que no s'havia declarat cap cas de tètanus a Catalunya.
6 ajuntaments vallesans reclamen flexibilitat legal per poder recepcionar les urbanitzacions.
Han signat un manifest conjunt amb altres municipis de Catalunya farts de les dificultats burocràtiques a l'hora de poder regularitzar la situació de les urbanitzacions.
Són els ajuntaments de Vigues i Riells, Montseny, Sant Celoni, Santa Eulàlia, Vallromanes i Vilanova del Vallès, ho diu el 9-9.
I cultura, més d'un centenar de lectors de Baltasar es van aplegar ahir al vespre al Teatre Texas de Barcelona per llegir en silenci els llibres de l'autora barcelonina Montse Mas.
Ha estat una silent reading party, com es coneix internacionalment. Una lectura silenciosa que l'escriptora ha seguit entre bambolines.
I he tret el cap només, perquè m'ha envaït un sentiment molt poderós. Hi havia un silenci com de catedral, gairebé, no? Que costa moltíssim, perquè jo sóc una buscadora d'espais de silenci.
La festa, que ha acabat amb una xerrada amb l'autora, ha estat el pròleg per a l'estrena el 9 d'abril de l'adaptació teatral de Parmagel, la primera i exitosa novel·la de Baltasar. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa. Comencem a l'exterior. El diari Ara diu que Trump es desdiu del seu ultimàtum per forçar la reobertura d'Hormuz. El periòdico titula Trump frena els atacs i obre la porta a un acord amb l'Iran. El Mundo escriu que Trump calma els mercats amb un diàleg que el règim iranià nega. Saltem a Itàlia. El País destaca que Meloni rep el seu primer revés a les urnes. La presidenta italiana ocupa, de fet, la gran foto de portada. I també la veiem més petita a la portada de La Vanguardia, on es diu que Meloni pateix la primera derrota amb el veto a la reforma judicial. L'altre gran protagonista de les portades d'avui és Juanma Moreno Bonilla, titular gairebé calcat a tot arreu, convoca les eleccions a Andalusia per al 17 de maig. Els que hi aporten algun detall més són El País i El Mundo, amb l'afegitó que això força una crisi de govern a Sánchez. I altres temes de portada, El Periódico, presó per a una parella de Barcelona per maltractament i agressió sexual al seu nadó d'un mes, i La Vanguardia, Puig negocia la fusió amb Estée Lauder.
Bon dia. En el sorteig del Midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
El 14 de març del 1944.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
I aquest divendres arriba un nou símptoma del canvi al món del cinema. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. L'estrena de Project Hail Mary, que aquí arriba com a Projecte Salvació.
Esto es el Proyecto Salvación. El Sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron por sus vecinas, excepto una. Por eso hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
Projecte Salvació està protagonitzada per Ryan Reynolds, explica una missió de ciència-ficció per aturar una substància misteriosa que es pot carregar al Sol, però sobretot està produïda per Amazon. De fet, ja és la pel·lícula feta amb Amazon que més diners ha recaptat el primer cap de setmana, perquè el cap de setmana passat es va estrenar als Estats Units i al Canadà. Ja porta 80 milions de dòlars.
He conocido a un alien. Me estoy haciendo a él. Él no se ha hecho conmigo.
Soy Grace. Te llamaré Rocky. Pulgar arriba.
De fet, no només això, És la pel·lícula d'estrena de Hollywood que no forma part d'una franquícia, que ha tingut un més bon debut, un millor cap de setmana, un millor primer cap de setmana, des que es va estrenar Oppenheimer. Va camí, per tant, de recuperar molt de pressa els 200 milions de dòlars de pressupost. Això pot suposar que es consolidi el camí d'Amazon buscant grans estrenes a les sales. I ho destaquem perquè, inicialment, Amazon va apostar per una altra cosa.
And the Oscar goes to...
Kenny Lonergan, Manchester by the Sea.
Amazon primer es va centrar en pel·lícules independents com Manchester by the Sea, que va guanyar 2 Oscars, i després per pel·lícules de gran pressupost, però que va estrenar directament a la plataforma, a Prime, durant la pandèmia, com aquella seqüela del Príncep de Zamunda Eddie Murphy.
Hola, soy Akim Joffer, rey de Zamunda. Eres el heredero al trono.
Sí, mi hijo.
Però després la cosa va canviar. Amazon va comprar la Metro-Goldwyn-Mayer, va canviar de nom, ara es diu Amazon MGM Studios, i va dir que estrenaria unes 15 pel·lícules cada any als cinemes. Una estratègia, per tant, molt diferent de Netflix i que s'acosta una mica més a la Paramount, que acaba de comprar la Warner, i que ha promès fer tranquil·lament una vintena d'estrenes a les sales de cinema.
I aquesta aposta d'Amazon continuarà?
Té tota la pinta, perquè, per exemple, el juny estrena la nova versió de Masters de l'Univers, allò del He-Man i companyia, però sobretot...
I admire your luck, Mr...
Bond. James Bond.
Jo m'he explicat alguna vegada. Amazon és qui està desenvolupant la pròxima pel·lícula de James Bond. Amazon va arribar a un acord amb la família Broccoli, que tenia els drets de 007, i no els havia cedit a ningú des de l'any 67. Ara els té Amazon. Amazon té l'última paraula en qui interpretarà James Bond, que continua sense saber-se. Si se sap el director de la pròxima pel·lícula de James Bond serà Denis Villeneuve, el que va dirigir Dune, sí, o Blade Runner 2049.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia produïda amb formatge cru. I la resposta era feta. Produïda és feta, i la feta és un formatge grec cru de pasta tova madurada en salmorra, amb gust salat i lleugerament agre. Avui dimarts, un Enigmàrius sinestèsic. Flaire que et fa invocar el senyor amb un espiritual negre. De quatre lletres. Flaire que et fa invocar el senyor amb un espiritual negre. Quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
I ara el més destacat de la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre el programa Decomaster de Televisió Espanyola.
Que algú m'expliqui el sentit que té un programa com Decomaster a Televisió Espanyola amb celebrities com Isa Pantoja i el seu nòvio, o Marc Flores i el seu fill, que no són ningú i que no han fet res per ocupar l'espai públic. Que algú m'expliqui per què la cadena pública continua donant-li oportunitats a Belén Esteban, que està en un altre reality de la tele, Top Chef, i que anit va estar a la revuelta una altra vegada. Són aquestes coses que mai podré comprar ni entendre.
I a la recomanació del dia, avui que fa 10 anys de la mort de Johan Cruyff, Cristina Bordes ens recomana la minissèrie documental El fitxatge.
Una bona manera de recordar l'exjugador i exentrenador del Barça des del seu fitxatge complex en un moment molt delicat per al club, que portava 13 anys sense guanyar la Lliga, fins a l'anàlisi del seu llegat. Un documental de tall molt clàssic, amb documents històrics i testimonis com el de Carles Reixac, Josep Maria Minguella o familiars d'Agustí Montal, el president del Barça en aquella època. El fitxatge, 3 capítols que podeu veure a 3CAT.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquesta setmana Lidl estalvia en gran amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara Lidl pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I 400 grams de pernil serrà reserva per 5,99, t'estalvies un 29%. Lidl, val la pena.
Tornen els Special Days de Viatges al Corte Inglés. Aprofita les ofertes especials per viatjar per Setmana Santa o a la primavera. Vés-te'n al Carib, de creuer, a les nostres destinacions de costa, a illes... Reserva el viatge fins al 31 de març. No et perdis les Special Days de Viatges al Corte Inglés. De tota confiança.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 7:27, el protagonista del dia d'avui. Quin és, Gerard Jubany? Bon dia.
Bon dia. Són les competències bàsiques.
Una foto del sistema educatiu català.
Una puta merda!
Home! Perquè avui més de 5.700 alumnes han d'acabar les proves de competències bàsiques que es fan a final d'etapa de quart d'ESO. Es fan proves de català, castellà, llengua estrangera, matemàtiques i tecnologia.
Unes proves que van començar ahir i que han deixat de fer-se tots els alumnes.
Sí, només hem agafat els empollons.
Sergi, què hi fas aquí?
Què fas aquí, Sergi? Ah, jo?
Sí. Tu ets el Sergi.
Idiota. Sí. No, és que... la baixa, sí. Perquè jo sóc un profe que...
Està de baixa, estàs de baixa, sí.
Pues se'm va acabar la baixa i els metges... No hi ha dret com està la sanitat, que tenia que anar a renovar-la per la salut mental que em va sortir, però com que està saturat, pues no tinc la visita i he tingut que anar a treballar al
col·le. Sí, avui vas a treballar al col·le.
Sí. I m'han ficat a vigilar els exàmens aquests.
Molt bé.
I ara estava anant a farmàcia a comprar tirites per la salut mental.
Sí.
Però està tancada encara i he vingut aquí a mirar-vos pels vidres.
Molt bé.
Què m'has preguntat?
No, que no ho fan tots els alumnes, aquestes proves.
No, correcte, només uns quants.
Sí.
Només he agafat els que porten ulleres a veure si milloren una mica el resultat.
Bueno, en cap cas s'han seleccionat els alumnes.
No, què va. No s'ha fet això.
Mira, Sergi,
el meu col·le... Els nens són superburros.
Normal.
Però una cosa bàrbara, els burros que són, en plan que no entenen les lletres del Bad Bunny.
Sí.
Pues aquests dos dies han contractat tot d'estudiants finlandesos perquè facin els exàmens.
Això és mentida. No podem dir això per la Ràdio Nacional.
Diuen que són estudiants d'intercanvi, però s'han ficat a fer les proves bàsiques aquestes.
Doncs trauran bona nota en català.
No, pues són de Finlàndia o Islàndia i ho estan fent en català.
Bueno, Sergi, vés a l'escola que se't farà tard.
No, he d'anar a la farmàcia abans.
Pues vagi bé. Són 8:15. La guerra a l'Orient Mitjà ha entrat en la fase arran de les paraules, una nova fase arran de les paraules de Donald Trump, que obre la porta a un acord amb l'Iran. Trump assegura que dona 5 dies de marge a aquest diàleg per reprendre els atacs. No així, no hi tant, Israel, que ha seguit aquesta nit amb els bombardejos contra l'Iran i contra l'Iban. De fet, des de Beirut ens explicava fa uns minuts la corresponsal del periódico Andrea López Tomás que són escèptics amb aquest anunci de Trump. Això després d'una de les nits de bombardejos més dura de les últimes setmanes.
El que fa la població de l'Iban és mirar el que diuen els líders israelians. I els líders israelians ja han dit repetides vegades que la guerra del Líban va per una línia diferent, que és acabar amb Hezbollah, i creuen que aquesta la guerra definitiva en la que ho faran, i per tant no senten que el destí del Líban vagi lligat al destí de l'Iran.
Avui analitzarem amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper, el primer paquet d'ajudes que aprova avui el govern. I amb l'economista Santiago Núñez Becerra també parlarem de les conseqüències econòmiques del conflicte. I ens fixarem en el que està passant en el Pakistan. Ja han ordenat que la setmana laboral sigui de 4 dies i han tancat també els centres escolars. Austràlia també s'ho planteja. A partir de les 10, Santiago Núñez Becerra, al matí de Catalunya Ràdio. I avui també analitzarem el succés que hem conegut en les últimes hores. Un nadó d'un mes a qui els seus pares haurien maltractat i agredit sexualment. El pare i la mare estan detinguts i el govern s'ha fet càrrec de la tutela del nadó. Avui La Vanguardia explica que tindrà seqüeles físiques i psicològiques de per vida. I en esports, pel Foradada?
El Barça pendent de les renovacions, el futbol masculí Robert Lewandowski demana temps per decidir si es queda un any més al club, i el femení, segons avança el podcast Fem Futbol, el club vol renovar l'entrenador Pere Romeu per 2 anys més i un tercer opcional. Al bàsquet, el Barça encara una setmana amb doble partit a casa d'Eurolliga. Dimarts, avui, els Blaugrana, que són desens, reben l'Efes Turc a la 33a jornada.
I pel que fa al temps, sembla que avui i demà tindrem temperatures de plena primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí, anirà pujant la temperatura, tot i que aquesta hora fa fred encara. Tenim alguns valors que s'acosten fins i tot als 0 graus en algunes valls del Pirineu o a la Catalunya central. La idea és que al migdia arribarem entre els 18 i 20 graus a moltes comarques, puntualment es pot arribar fins als 22, amb 4 núvols a aquesta hora que aniran marxant, al migdia també 4 nuvolades al nord-est avui sense conseqüències, i amb sol gairebé tot arreu. Demà també sol i temperatura encara una mica més alta, en alguns llocs podria passar dels 20 fins a 25 graus a tot estirar, i dijous sí que tornarà a baixar la temperatura.
I mobilitat també a aquesta hora. Els retards en els trens a aquesta hora es concentren a l'estació de Sants de Barcelona. La Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Uns retards causats per les limitacions de velocitat a la xarxa. Ara mateix fins a 9 trens arribaran a Sants amb retards que van dels 5 als 44 minuts. 2 trens també arribaran a Girona i Tarragona, a cadascuna de les estacions amb retard, i de moment no hi ha cap arribada a Lleida Pirineus endarrerida. Pel que fa al transport de l'àrea metropolitana de Barcelona, la línia 65 d'autobús queda desviada fins a la finalització del servei per obres al carrer de Canudes del Prat de Llobregat.
I a les carreteres, un accident acumula retenció a l'A2 a Castellbisbal. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Si són uns 2 quilòmetres direcció Igualada a Lleida, i també tenim avui retenció molt intensa per sortir de Barcelona per l'ús de la Trinitat des de la Ronda Litoral, tot i que de moment no consta que sigui per cap incidència, però veiem que la cua està compactada des de Sant Adrià.
Avui a l'Àgora del Matí, Marc Bataller, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33... I obrim la redacció en plena primavera del Matí de Catalunya Ràdio. Comencem per les opinions destacades. Moïl Roger, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui destaquem articles sobre França, les mesures anticrisi del govern espanyol i el burca.
Sobre les municipals franceses de diumenge passat, a l'editorial de La Vanguardia consideren que l'extrema dreta presenta un avenç moderat, però no compleix els grans objectius que buscava.
I que els resultats mostren la fragmentació política existent al país un any abans de les presidencials.
A El Periódico, Sílvia Coppolo reflexiona sobre els dos decrets anticrisi aprovats pel govern espanyol per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran.
La periodista considera que el decret de mesures fiscals protegeix les famílies, però que el dels lloguers afavoreix els grans tenidors i perjudica els petits propietaris.
I que Pedro Sánchez ha pres la lliçó separant les mesures econòmiques de les que fan referència a l'habitatge en dos decrets diferents per acontentar Suma i evitar que Junts voti en contra del conjunt de propostes.
Al diari Ara, article de Joan Ridao titulat Burca no, segons els casos.
El professor de Dret Constitucional és del parer que la prohibició del vel integral en llocs com les escoles, els hospitals o els mitjans de transport seria legítima.
Però també planteja dubtes des del punt de vista constitucional en aquells casos en què peces com el burca s'utilitzen voluntàriament i sense coacció i, per tant, són una manifestació de la llibertat religiosa.
Remata l'article afirmant que cal desterrar els prejudicis cap a l'islam i deixar de vincular la qüestió del vel integral amb la immigració per no estigmatitzar les persones migrades.
I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
El País parla d'un signe molt comú de l'envelliment. Igual que coneixem la vista cansada, la presbícia, existeix també la presbiacúcia, és a dir, l'oïda cansada. El problema no és només sentir menys, sinó entendre pitjor. I no s'arregla posant el volum de la ràdio. Com això li passa a una de cada tres persones de més de 60 anys i al 75% dels octogenaris, Sanitat la vol incloure com una afecció crònica, el que podria suposar ajuts per als caríssims audífons. És una bona prenotícia, ja que fer-se gran és molt car.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Ja disponible al teu magatzem el catàleg Obramat 2026, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible i els millors preus en marques líders. 20 anys construint junts. Obramat.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs ara que entra en aquests moments el sol per la finestra de l'estudi de Catalunya Ràdio, no hi ha millors companys per explicar a les altres notícies de la premsa digital que dues persones que es diuen Soler i Solanes. Qui s'ha fet el vestit a mida?
La gerent de Turisme de Castelló va obtenir el càrrec després de votar com a vocal per rebaixar el nivell d'anglès que havia suspès en un primer procés de selecció. Es tracta d'Esther Laveig. Llegim al diari Oponés que va suspendre el procés inicialment per no arribar al nivell d'anglès exigit, que era el C1. Posteriorment va votar a favor de rebaixar aquest nivell d'idioma al B2. I com que la plaça havia quedat deserta, s'hi va tornar a presentar i va guanyar la plaça.
Una notícia pels conductors.
Que els Mossos posen 9 multes al dia de mitjana per circular pel carril del mig. Són dades del Servei Català de Trànsit, que van ser el digital almón.cat, detalla que l'any passat van denunciar més de 3.100 vehicles entre turismes i camions per no circular circular per on toca i entorpir la marxa de la resta de conductors. També explica que van posar 1.100 denúncies per avançar per la dreta.
Els professors valencians també es planten.
Després de protestes dijous arrenquen les negociacions per la millora de les seves condicions laborals. L'augment salarial també serà la principal exigència. Sobre la taula també demanen que se'ls reconeguin dies d'assumptes propis, el pagament íntegre de les pagues extres, un nou sexeni i la reducció de ràtios. Ho llegim a les províncies.
Una trucada boomer.
La Universitat de Boston ha instal·lat una cabina telefònica que permet als estudiants trucar adults considerats boomers. Permet tenir converses entre dues generacions per intercanviar experiències i alhora lluitar contra l'aïllament social. Darrere hi ha una organització de neurociència. Quan es despenja, automàticament truca un telèfon públic d'un complex per a persones grans de Nevada. Això és a més de 4.000 quilòmetres. A la mateixa cabina hi diu cola boomer. Ho veiem a la premsa nord-americana.
Un error de càlcul.
Tot i que majoritàriament es calcula que hi ha 8,2 bilions de persones al món, un nou estudi suggereix que les àrees rurals no s'han tingut prou en compte i que estan infrarepresentades en aquesta xifra. Qui ho diu són científics de la Universitat Finlandesa d'Aalto. Això podria tenir conseqüències a l'hora de distribuir recursos. Altres experts són més escèptics a recalcular-ho. Ho recullen diversos digitals.
I a qui li agrada fer cua?
Doncs els clients d'un bar de Granada, en concret es diu Citarillas, fan tantes cues per entrar-hi que fins i tot s'han fet virals. El tema és que el local és en un carrer molt tranquil i el contrast encara és més vistós. És un local amb un aforament de 80 persones i que es caracteritza per la cuina tradicional. El seu plat estrella, explica l'ideal, són els peus de porc.
I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
Avui fa 50 anys el cop d'estat a l'Argentina, que va començar la dictadura militar del país. Clarín es fa ressò dels actes de record. També diu que la manifestació convocada per l'esquerra i el kirchnerisme els ha dividit. I explica una publicació que ha fet el govern de Javier Milei a les xarxes socials, on insinua un revisionisme dels crims de la dictadura militar. En aquesta publicació, el govern de Milei ha escrit: es compleixen 50 anys del 24 de març del 76, cal conèixer la història completa dels dos costats i sense mentides. El Financial Times destaca també que Puig estudia una possible fusió amb el gegant nord-americà Estée Lauder. El diari assegura que l'acord es podria confirmar de manera imminent i que el resultat seria una gran potència del sector de la moda i la bellesa. I un altre diari financer, el Wall Street Journal, explica que la mort del propietari d'OnlyFans, als 43 anys, posa en qüestió el futur de la plataforma, a la qual qualifica com un autèntic gegant en el contingut per adults.
I a la premsa econòmica, tots els diaris destaquen aquests moviments de Puig per fusionar-se amb Estée Lauder. Cinco Días subratlla que l'operació comportaria la creació d'un gegant cosmètic de més de 15.000 milions d'euros en vendes i detalla que s'està negociant una combinació d'efectiu i accions. Estée Lauder, que cotitza a la borsa de Nova York, retrocedeix un 8% després que es fessin públiques les negociacions. Ho destaca el mateix diari. Expansión estima que crearien un gegant de 35 milions de dòlars i l'Economia afegeix que Puig presentarà el pròxim 14 d'abril a Madrid el seu pla estratègic. I un altre tema, l'Economista explica avui que l'economia més endeutada del món és la japonesa. El deute va arribar al seu pic el 2020 amb un 258% sobre el PIB.
I avui què destaquem a la premsa esportiva, Pau Foradada?
Doncs tota la premsa parla de l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio de Josep Maria Bartomeu. I la majoria destaquen una frase: l'herència no va ser tan dolenta, així titula Mundo Deportivo y Sport, que dedica una pàgina sencera a les declaracions de Bartomeu. També subratlla que part de l'equip actual diu prové del seu mandat. L'únic diari que tria un altre enfocament és el Marca, que mira a Madrid i a la petició de Bartomeu d'evitar que el Club Blanc accedeixi als papers del cas Negreira. Alas, article de Rafael Cabeleira diu: Bartomeu va ser el president que va convertir un transatlàntic en un vaixell de paper humitejat per les goteres que sorgien des de dins. I molt protagonisme a la premsa també avui per Johan Cruyff. Un, dos, tres, botifarra de pagès. Amb pàgines especials a la majoria de diaris per commemorar el desè aniversari de la seva mort. D'entre els articles en destaquem un, el que afirma el que va ser company i segon entrenador, Carla Reixac, recorda Mundo Deportivo com en la seva primera temporada com a jugador del Barça, l'admiració per Cruyff era tan gran que els estadis rivals xiulaven els seus propis defenses si li donaven una puntada de peu. A la segona rebla ja aplaudien aquestes puntades. 10 anys després de la seva mort, diu Reixac, la seva influència al futbol continua ben viva.
I a la premsa del cor, Lewis Hamilton i Kim Kardashian, Elisenda Pineda.
Enxampen Lewis Hamilton esperant Kim Kardashian en un banc mentre ella va de compres per Tòquio. Aquest cap de setmana, la celebritat i el pilot han portat els seus romans fins a l'altra banda del món. És aquí on s'ha perpetrat la imatge viral. Hamilton apareix assegut en un banc mentre espera la Kardashian, que estaria fent gasto en sabates Mary Paz i vestits de la tienda de l'Olin. Un home abatut, abandonat a la seva sort en una cantonada de la capital nipona, mirant el mòbil en posició col·lecció desvagada i aguantant bossa de senyora. Amiga Kardashian, això sí que és amor.
I qui faig avui, Caralies?
Avui felicitem l'actor i director Eduardo Casanova.
34.
35. L'actriu Sílvia Munt. Un petonet des d'aquí, la Sílvia.
68.
69. Epa. El presentador i actor Arturo Valls.
Arturo Valls, 45.
51. També Quim Monzó.
76.
74. I acabem amb el dissenyador de moda Tommy Hilfiger.
90.
75.
Santoral.
Avui és Sant Cebrià, va ser arquebisbe de Tarragona. Diuen que va arribar a la perfecció de la santedat i va mereixer assolir amb freqüència... Com? I va mereixer assolir amb freqüència de Crist, Senyor Nostre, moltes coses sobrenaturals. Ara sí. I per la seva intercessió va mostrar i va obrar també molts miracles. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Cebrià.
I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és dimarts 24 de març del 2026. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
Tal dia com avui, de fa 20 anys.
24 de març de 2006, entra en vigor l'alto el foc permanent que ha anunciat ETA. La Unió Europea dona suport al president Zapatero en el procés de pau que ara comença. Hi ha esperança, però també prudència. I, efectivament, l'alto el foc no serà definitiu fins al 2011, i en aquests 5 anys encara moriran 12 persones més. També commoció la política catalana perquè el líder d'Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, està ingressat al Joan 23 de Tarragona. Carod ha patit una angina de pit. Sortirà de l'hospital al cap de 3 dies, però no podrà ser el 30 de març de 2016 a Madrid en la sessió en què el Congrés aprovarà l'Estatut. Sí que publicarà Carod un article a l'Avui en què atribueix l'angina de pit al linxament personal que havia rebut aquells anys des de la seva trobada meta a Perpinyà. Acabo amb una altra notícia mèdica. Ara fa 10 anys, Rocío Jurado tornava a Espanya després de 2 mesos a Houston, on havia anat a curar-se d'un càncer de pàncreas. Jurado es va acabar morint l'1 de juny d'aquell 2006.
Avui és 24 de març del 2026. És el 83è dia del calendari. Falten 5 dies per Setmana Santa, 68 per l'estiu i 30 per Sant Jordi. I així sona el dia d'avui.
Els sons del matí.
I didn't call, they called, they want to make a deal. We are very willing to make a deal, it's got to be a good deal.
Tener mucho cuidado de que los ciudadanos realmente no se vean gravemente afectados.
Los mercados están ya dándole 3 subidas este año y la posibilidad de una cuarta, ¿no?
Però no és el moment d'intentar treure rèdits polítics. Responsabilitat també de les grans empreses del sistema financer.
El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible.
Ells van dir que no ho fessin públic ni denunciéssim aquest cas, que ells farien carga.
Como he dicho ya muchas veces, en un momento dado...
Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Fusió.
Fusió d'empreses per formar una nova unitat econòmica. Avui que us expliquem la fusió entre Estée Lauder i Puig. És un bon dia per recordar la diferència entre fusió i OPA. En la fusió es crea una nova empresa i en l'OPA, sigles d'oferta pública d'adquisició, una empresa n'absorbeix una altra després de comprar-ne accions, ja sigui pactat o de manera hostil.
Draps.
Tros de drap de llana, de lli, de cànem. Però el que interessa no és la seva definició, sinó les expressions que se'n deriven. La Vanguardia explica que la fiscalia amenaça en treure els draps bruts dels Pujol. Segons el diccionari, deixar algú com un drap brut és omplir-lo d'improperis, denigrar-lo. Per descobrir els defectes o malifetes d'algú, el diccionari ens dona l'expressió treure els drapets al sol.
Tradició.
Costum que prevalgut de generació en generació. Sota el pretext de la tradició es justifiquen coses del passat que no tindrien encaix del present, com la confradia, segon que ha votat no admetre-hi les dones perquè així ho marca la tradició.
Posem ara 3 xifres amb Lara García. 300.
Són les benzineres catalanes que, segons anuncia l'Associació de Consumidors Facua, han aplicat una pujada encoberta del preu del gasoil aquest cap de setmana, tot i la rebaixa de l'IVA. Segons Facua, una de cada 4 estacions de servei d'arreu de l'Estat va incrementar els seus preus del combustible abans d'impostos.
399.
La constructora turca Limak, encarregada de les obres de l'Spotify Camp Nou, ha presentat un ERO que afecta la totalitat de la plantilla, formada per 399 treballadors. Ho llegim a La Vanguardia. La falta de projectes i l'avenç de les obres del camp han portat a l'empresa a fer un expedient per acomiadar els treballadors gradualment.
754.
Són les patents que va demanar Catalunya l'any passat. Suposa un nou rècord de sol·licituds i encapçala el rànquing de tot l'Estat en innovació. Un de cada 3 processos de l'Estat es va fer des de Catalunya a Barcelona, amb més de 300 sol·licituds emeses. Apareix al top 50 de ciutats europees.
I ara el veig, 3 imatges amb Pau Foradada. A la primera imatge hi veig Giorgia Meloni. Està vestida amb una jaqueta blanca, és davant d'una urna i té un dels braços alçats. Just després introduir-hi també una papereta. Somriu, però no fa una cara especialment alegre.
La primera ministra italiana potser sabia ja aleshores que la cosa no pintava gaire bé pels seus interessos en aquest referèndum sobre la reforma de la justícia a Itàlia, en què Meloni, recordem, s'havia implicat directament. L'ha perdut, és la primera rebregada que rep a les urnes des de que ocupa el càrrec.
A la segona imatge veiem una persona que es repeteix avui a tota la premsa, l'exjugador i exentrenador del Barça, Johan Cruyff, en una apareix davant d'una banqueta amb les mans a la butxaca, porta la seva habitual gabardina i mira somrient més enllà dels núvols de fotògrafs que l'envolten.
24 de març de 2016 ens deixava l'holandès volador, el geni que va revolucionar el futbol, que va canviar també la història del Barça, primer com a futbolista, però sobretot després com a entrenador. Més enllà dels títols, va aportar un esperit guanyador, un estil de joc desacomplexat. Els jugadors que encara avui surten de la Masia no s'entenen sense la llavor que va plantar Cruyff.
I a la tercera imatge, que en aquest cas ens l'envien des de Girona, hi veiem un grup d'unes 30 persones al mig d'una carretera i amb una pancarta just davant on hi posa "Volem una carretera segura". Laia Claret, qui són?
Doncs són veïns de la Vall de Llémena que estan tallant la carretera G531 entre Sant Gregori i Lloral Gironès. Ho van fer ahir durant uns minuts en contra del projecte d'ampliació de la carretera i del pas de camions en horari escolar. Reclamen més seguretat en una carretera amb molts revolts i on hi ha hagut diversos accidents, asseguren. I és que l'autobús escolar hi conviu amb camions de fins a 16 metres.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció a aquest titular que circula. Troben un lloro anglès 4 anys després de la seva desaparició i ara resulta que parla espanyol a la perfecció. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. La notícia explica la història d'un lloro de procedència anglesa que parlava un exquisit anglès britànic i que vivia als Estats Units. Allà un bon dia es va escapar de casa seva, va estar desaparegut durant 4 anys. Al cap d'aquest temps, el lloro va tornar a casa pel seu compte parlant castellà a la perfecció. Vaig escoltar algú que xiulava al pati de casa i que deia hola. Vaig pensar-me que era algú, però quan vaig anar a obrir la porta, no vaig veure ningú fins que al pati vaig trobar-me el lloro. Explica la dona que el va trobar primer. Segons la notícia, però, ella no era la propietària del lloro, així que el va portar a identificar. Gràcies al xip del lloro van poder saber on vivia el seu autèntic propietari i li van portar. La sorpresa de l'home va ser doble. En primer lloc, retrobar-se amb el seu lloro 4 anys després i, en segon lloc, descobrir que ja no parlava l'anglès britànic que li havia ensenyat. Ara, el lloro havia après a parlar espanyol a la perfecció.
I això és real o fals?
El Matí de Catalunya Ràdio. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
Per ser del club, 2x1 en totes les conserves de peix de les marques Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i moltes més. Si en compres dues, n'acumules una al xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 6 d'abril.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que troben un lloro anglès 4 anys després de la seva desaparició i ara resulta que parla espanyol a la perfecció és una notícia en real. Ha passat a Califòrnia, als Estats Units. El que és una incògnita és com el lloro ha après a parlar castellà durant aquests 4 anys. Una possible explicació, diu la notícia, és que simplement l'aprengués escoltant-lo pel carrer, ja que l'espanyol és el segon idioma més parlat als Estats Units.
Ja podria ser. Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
Fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Això no és música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, senyora gente, me relax.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran assegura que aquesta matinada han rebut atacs contra les seves instal·lacions energètiques.
Els bombardejos que serien obra d'Israel arriben poc després que Donald Trump hagi anunciat que durant 5 dies el seu exèrcit no atacarà infraestructures energètiques iranianes.
Basant-me en converses preliminars entre els Estats Units i l'Iran en els últims 2 dies, he ordenat posposar temporalment els atacs contra els principals objectius energètics i elèctrics a l'Iran. Hem tingut molt bones converses fins ara.
L'anunci de negociacions entre Washington i Teheran ha provocat una important caiguda del preu del petroli i del gas.
El barril del petroli Brent ha reculat un 10% i el de gas un 5%. El president de Repsol, Antoni Brufau, és optimista.
Aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no sabría que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Aquí el govern aprovarà avui un paquet d'ajudes per valor de 400 milions.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Investiguen un regidor del PSC de Lloret de Mar per suposades irregularitats quan era secretari de l'AFA a l'escola local Pompeu Fabra.
És el regidor de Mobilitat i Manteniment, Joan Antoni Escalona. Hi ha dos investigats més per un frau que els denunciants xifren en 100.000 euros.
I les eleccions andaluses seran el 17 de maig.
Ho va anunciar Juanma Moreno, president andalús.
El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento.
Implicarà la sortida del govern espanyol de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María José Montero, que serà la candidata del PSOE.
A presó, els pares d'un nadó de poc més d'un mes acusats d'haver-lo agredit sexualment, maltractar-lo de manera habitual i haver-li provocat lesions greus.
La criatura està sota la tutela de la Generalitat i la investigació continua oberta. Es tracta d'un home i una dona de 42 i 43 anys i els van detenir dimecres passat a Barcelona.
Puig estudia fusionar-se amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder.
La multinacional catalana ho ha confirmat en un comunicat a la Comissió del Mercat de Valors, que afegeix que encara no ha pres cap decisió definitiva ni tampoc ha arribat a cap acord.
I el govern espanyol retirarà el títol de festa d'interès nacional a la Setmana Santa de Sagunt.
Perquè la confraria que organitza les processons en aquesta població del País Valencià ha vetat la participació de les dones.
Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
Bon dia. Avui dimarts tindrem un dia tranquil, tot i la fresca matinal. Ara mateix tenim valors de temperatura de 0 graus o menys a les valls del Pirineu i menys de 5 graus a la Catalunya interior. Avui al migdia sí que s'arribarà amb facilitat als 18 o 20 graus a moltes comarques i fins als 22 als llocs més càlids de Ponent o de l'Ebre. Ara mateix amb 4 núvols al sud de Catalunya, algun banc de boira a l'interior, la tarda també hi haurà 4 nuvolades al nord-est, però avui no anirà més enllà i el temps serà assolellat.
Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
I pel que fa al trànsit, un accident a la 2 a Castellbisbal continua acumulant retenció a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia de nou. Sí, la cua per aquest accident creix ràpidament. Ja són 4 quilòmetres direcció a Lleida. També hi ha, però, 7 quilòmetres de cua a la P7 a Montmeló en sentit sud per un vehicle avariat i avui molt tapat per sortir de Barcelona per la ronda litoral fins al Nus.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 8:45 entrevistarem el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
També en temps d'Àgora ens centrarem en el cas del nadó maltractat i agredit sexualment pels seus pares.
A partir de 10:45 parlarem de l'estrena del documental La fugida, veritats ocultes, de TV3 i El Periódico.
I a les 11 farem teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Recordarem la figura de Johan Cruyff.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Xuga Pipi, Manu Guix.
Ei, xuga Pipis, mireu què tinc aquí, la Lua, que s'ha llevat.
Lua! Hola, bon dia.
No m'ho puc creure.
Lua?
Bé.
Lua.
Sí? Que vas cap al col, avui?
Sí.
Què toca a primera hora?
A primera hora crec que em toca matemàtiques.
Mira, anem malament de matemàtiques, en general, al país. Lua, com ho portes tu, Lua?
Exacte.
O quatre.
Bé, bastant bé.
Sí? A veure, si tinc dos pomes...
Ja riu, la Lua, ja riu.
No, bueno, no cal aquesta hora del matí. Tampoc em sortiria a mi.
Lua, escolta, Lua, algun dia ens has de venir a veure aquí a la ràdio, eh?
Sí, clar.
Que vagi bé, Lua. Un dia anirem, Lua.
Bé.
Ai, un petonet fort, Lua.
Que bé, Manu, escolta'm, quin bon despertar. Això sí que és energia.
Ai, la Lua, sí, que és
tan meravellosa. Molta il·lusió, mira, veus? Ja ens has canviat el dia. Ja
ai, sí, sí, sí.
Ja podríem penjar. No, que hem de marcar el telèfon del Lucas.
El Lucas?
El Lucas. Ai, a veure.
Quants anys té el Lucas? Ho sabem?
No, truquem no. Només volen dedicar-li una cançó, es veu.
Té una dona, dos gossos i una filla.
Veus, gens malament, la família completa.
Home, deu ser grandet, el Lucas.
Lucas!
Xiripipi!
Hombre!
Quants anys tens, Lucas?
Hola!
Què, quants anys tens? Quants anys tens?
Re, 47.
Ah, si estàs a la flor de la vida!
Sí, un iogurín.
Un iogurín, segona joventut, Lucas.
I tant.
Escolta'm, a veure, truquem de part de la teva filla, l'Alba, de la teva dona, l'Àngela, i en Roqui, en Berto, que són els gossos. Diuen que t'estimen molt, i junts formeu un gran equip.
De part dels gossos, també? Els sí. Truquen?
Els dos gossos, clar. Al final són tots una família.
Exactament.
Ara.
Mira quina cançó et toca ara mateix. Manu Guix en directe de Tina Turner.
Oh. I call you when I need you, my heart's on fire. Come to me wild and wild.
Lucas.
Will you come to me?
Dale, Manu.
Give me everything I need.
Hasta luego, Luca.
You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. Oh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tears apart. Oh, no. Baby, I would rather be dead. Oh, simply the best.
Oh, my God. Hòstia, això és un regalazo, eh?
Lucas, bona manera de començar el dia. Que tinguis un fantàstic dimarts.
Moltíssimes gràcies,
que vagi bé. Adéu.
No,
adéu, Manu.
Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.